Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
A Sabadell per menys de 500 euros és gairebé una emissió impossible, un paràmetre que només es compleix a Can Puiganer o Marinals. I és que des de l'any 2008 els preus del lloguer s'han anat encarint i actualment se situen molt a prop dels valors registrats just quan va esclatar la crisi. L'augment de la demanda, el declivi de les promocions d'obra nova o el fet que fins ara els contractes hagin estat per un temps màxim de 3 anys hi ha ajudat. Malgrat aquests condicionants en contra, encara són més els sabadellencs que opten per llogar en lloc de comprar. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell, Jaume Torres, ho ha constatat avui en una entrevista al magazín Al Matí d'aquesta emissora.
En aquest moment s'opta més per llogar que no pas per comprar. Aviam, en relació amb això també cal dir que hi ha una mancança d'habitatge nou. Durant aquests anys de crisi s'ha construït poc, i la gent també per qüestions de mobilitat laboral, la tendència sobretot de la gent jove és més llogar que no pas comprar.
Davant d'aquesta realitat, els responsables de Banc Sabadell recorden que ara mateix les condicions per signar una hipoteca són força favorables. Ara bé, el director de la regional del Vallès Occidental de la banca comercial, Benet Heredia, apunta un dels requisits que han de complir els clients.
Avui el que sí que es demana és una mínima despesa, aproximadament o a mínim un 20% del valor de la compraventa de la vivenda, més les despeses necessàries per fer front a la compraventa. Actualment, el tema de despeses ja, la nova llei de la part de la hipoteca, se fa càrrec al banc, per tant no cal que la disposi el client, però sí la part de lo que és la compraventa.
Durant el Notícies Migdia també escoltarem els punts de vista de les immobiliàries consultades pels serveis informatius.
Titulars.
L'Hospital de Sabadell ha creat una unitat multidisciplinar per tractar els càncers de coll i cara. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és implicar en el tractament d'aquest tipus de càncers a tots els professionals que hi intervenen. Teresa Bonfill és oncòloga del Taulí i avui n'ha parlat al matí.
Amb l'unitat funcional, el que volem fer és que prèviament hi hagi una visita conjunta, que se li informa al pacient de que no s'espanti, que veurà molts metges, no? Però que és una visita per valorar-lo conjuntament. L'oncòleg pensarà en comorbilitat, si pot rebre la millor quimio, no? O tal. El cirurgià pensarà a veure amb el tipus de, no? Amb les coses que realment li impliquen amb ell, però fer aquesta visita conjunta i també activar de forma precoç serveis.
L'objectiu de la nova unitat és doble. D'una banda, millorar els índexs de supervivència dels pacients i de l'altra, millorar la qualitat de vida mentre estan sent tractats.
Troben un nadó mort dins d'un contenidor a Montcada i Reixac.
Un treballador del servei de recollida d'escombraries ha fet la troballa quan volcava el contingut d'un contenidor de rebuig del carrer Ferrer i Guàrdia al camió. Hi ha una investigació oberta i encara no hi ha cap persona detinguda en relació a la mort del menor.
Dia de waterpolo avui a Ràdio Sabadell a partir de 6:45 del vespre. Estralpul Natació Sabadell Horitzonte de Catània.
Les sabadellenques busquen la seva 7a Final Four de l'Eurolliga consecutiva i compten amb els 3 gols de marge del partit d'anada jugat a Sicília. En parlarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís amb una de les waterpolistes que arriben tocades al duel, Ani Espar.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Previsió meteorològica que ens acosta la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia, Carme.
Bon dia. Encara costa que marxin alguns núvols que continuen afectant en punts del litoral de Barcelona i també del Camp de Tarragona. S'espera que es vagin reduint durant aquestes properes hores, però sí que durant la tarda han d'anar a més de nou i, per tant, hi haurà indrets que avui no acabaran de marxar tota aquesta massa de núvols. A la resta de Catalunya sí que parlem d'un ambient força serenat i per aquest motiu, sobretot cap a l'interior, hem començat el dia amb un ambient força fred. De fet, al Pla de Lleida hem començat amb temperatures negatives o rondant els 0 graus i ara, en canvi, ja tenim valors de 14 i 15 graus i han de continuar pujant aquestes temperatures de cara a aquestes properes hores. I, de fet, avui s'espera que al migdia tinguem un ambient més agradable que el d'ahir. Bon temps de cara a aquestes properes hores, però a l'espera de canvis, i és que demà ens passa un front que ens portarà una baixada de temperatures també amb força vent, amb alguns ruixats cap a les comarques de Girona i Barcelona i també amb nevades cap a la cara nord del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Fixem ara en com funciona aquesta hora el transport públic, una informació que ens acosta des del Transmet. El David de Toro, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per causes alienes a l'empresa, els trens de la línia R1, la línia del Maresme, està circulant amb demores de més de 60 minuts en tots els sentits de la marxa, però amb recuperació progressiva de les freqüències de pas habitual. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Recordeu, però, que les línies T5 i T6 del Tram Besòs es dona servei alternatiu de bus llançadora entre Clòries i Can Jaume Andreu. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, David. I pel que fa al trànsit rodat, ara mateix hi ha tranquil·litat absoluta al llarg de tota la xarxa viària catalana, tot i els incidents que hi havien hagut aquest matí, per exemple, a Sant Cugat del Vallès i també al Papiol, a conseqüència de dos accidents. Ara la situació està totalment normalitzada i se circula en aquests dos punts amb fluïdesa.
La notícia del dia.
Entrem en matèria quan passen 6 minuts de 2/4. Els sabadellencs encara ens decantem més pel lloguer que per la compravenda, tot i que les xifres se situen a nivells del 2008. Aquesta és la conclusió de la Cambra de la Propietat de Sabadell, que considera que la manca de nova construcció és la principal raó de l'augment de la demanda del lloguer i, per tant, dels seus preus. Segons l'ens cameral, la mitjana de les mensualitats se situa als 663 euros, mentre que la Generalitat xifrava el lloguer en 632 i l'Ajuntament l'elevava als 880.
Si posem la lupa sobre la ciutat, els barris on el lloguer és més car són el Centre i Eix Macià, amb una mitjana de 731 euros mensuals, seguit de Gràcia i Can Feu, Eixample, Covadonga, Creu Alta i Concòrdia. A la part baixa de la taula hi ha Can Puigcener i Torre Romeu, amb 470 euros al mes. Tot i que els preus fa 5 anys que no paren de créixer, el lloguer encara és l'opció principal dels sabadellencs a l'hora de buscar un habitatge, un creixement que el gerent de la Cambra de la Propietat, Jaume Torres, considera que es podria frenar amb l'aprovació per part del govern espanyol la setmana passada de l'ampliació dels contractes de lloguer dels 3 als 5 anys. Són declaracions al programa Al Matí.
El fet de que fins ara els contractes fossin com mínim per aquests 3 anys, això també ha provocat una alça dels preus. Com que hi havia una diferència de preus entre el preu que pagava el llogater amb el preu que llavors estava vigent en el mercat, el que també això ha comportat és que a l'expiració d'aquest període de 3 anys, el propietari tenia el desig d'incrementar el preu de lloguer. I això, vulguis que no, ha distorsionat una mica tot el que és el mercat.
La manca de nova construcció, lligada als llargs terminis que es necessiten per impulsar obra nova, han fet que la demanda de lloguer creixi, però també que els preus de la compra-venda vagin a l'alça.
Crec que s'està produint, i et diria que per sobre del que és el preu de lloguer. Perquè si dèiem que hi ha una diferència entre oferta i demanda en lloguer, en venda encara és pitjor. Diguéssim, durant aquests anys el procés constructiu, el que s'ha construït ha sigut molt poc, i és el que t'he comentat abans, de que per molt que comencem, és clar, tot el procés dura 3 anys.
De fet, dels 2.200 contractes de compra-venda que hi va haver a la ciutat el 2018, un 86% van ser d'habitatge usat. Per frenar aquestes tendències dels preus a l'alça, Torres considera que no s'han de limitar els preus, una opció que el govern espanyol no va incloure en les mesures per regular el lloguer, sinó que aposta perquè l'Ajuntament compri immobles a través del dret a tanteig i retracte. És a dir, que compri aquells habitatges que els bancs es volen desprendre a través d'un fons voltor. D'aquesta manera, s'augmentaria el parc públic i es rebaixaria la pressió sobre les famílies amb problemes d'accés a l'habitatge.
El debat sobre la compra o el lloguer d'habitatges està ben viu i les mateixes immobiliàries no es posen d'acord sobre quina és l'opció preferent. Tot i que defensen que cadascú ha de mirar el seu cas particular, es compren cap a casa i defensen un dels dos models en funció del seu àmbit de negoci.
És per aquest motiu que des de Comprar Casa RC Finques consideren que actualment comprar és una molt bona opció si es disposa del 20% inicial del crèdit, que és una de les condicions que demanen les entitats bancàries. Rafael Castilla, gerent de la immobiliària, argumenta els motius per apostar per les hipoteques.
Bueno, jo crec que és algo més que lineal, eh? No és que sigui exponencial, però és algo més que lineal. També passa el següent, i és que bona part dels usuaris de pisos de lloguer han vist en el finançament una sortida en aquests preus tan elevats. Tenint en compte que els diners encara estan tan baixos, hi ha la possibilitat d'adquirir una propietat i tindrà un cost financer, un cost d'adquisició d'aquesta propietat per sota del que en aquest moment s'estaria pagant de lloguer.
En canvi, des de Fincamps defensen que el lloguer encara és l'opció, que s'ha de tenir en compte, els interessos han crescut molt i els preus dels pisos també, de manera que ja no surt tant a compte com fa un parell o tres d'anys, quan els lloguers sí que creixien i el preu de compra-venda estava aturat.
Tothom li agradaria comprar, però evidentment els bancs, tot i que estan tornant a començar a financiar operacions al 100%, però en molts pocs casos, i llavors costa que, bueno, hi ha molta població, molta gent que no té aquesta entrada del 20% que no es financia el banc.
En el que sí que coincideixen és en rebutjar que l'administració limiti el preu dels lloguers. Consideren que el mercat es regula per si sol i que no existeix una bombolla en els preus de lloguer o que no ha de suposar cap risc, ja que sempre es poden desfer els contractes i buscar opcions més barates encara que sigui canviant de zona residencial.
Un altre dels agents que s'ha de tenir en compte en el context sobre els preus del lloguer són les entitats bancàries. Des de Banc Sabadell, el director de la regional del Vallès Occidental de la Banca Comercial, Benet Heredia, confirma que els preus van anar baixant fins al 2014, però una data en què han tornat a pujar. Un dels municipis on s'ha notat més aquesta tendència és Sabadell.
Concretament el Vallès Occidental i algun municipi, com pot ser Sant Cugat o el mateix Sabadell, que evidentment sí que ha anat pujant el preu d'una manera i en altres que no ha sigut així, eh? Però clar, venien d'uns preus baixos, eh? De la crisi. La crisi, com jo diu, va començar a finals del 2007, per tant ja són més de 10 anys i durant aquest temps han anat baixant els preus i ara ja fa temps que estan pujant. De manera, no, va haver una època una mica més forta, fa un parell d'anys, però ara ja una mica més continguda, no? Jo crec que ara ja estem arribant a uns preus raonables i alguns, evidentment, depèn de la zona, s'estan posant bastant cars.
Tot i que ha apel·lat a la responsabilitat i que cadascú s'informi bé sobre quina és l'opció més adequada per la seva família, Heredia ha defensat el bon moment actual per demanar una hipoteca.
El que sí que és evident és que els tipus actuals són baixos. Avui estem en tipus d'interès a mínims i una persona que tingui un mínim estalvi per fer front a l'entrada i a les despeses de la hipoteca es pot plantejar i pot ser molt beneficiós agafar ara mateix el crèdit hipotecari, repeteixo, a molts tipus, i a tipus fix, a ser possible, i li podria sortir a compte, sempre que estigui segur, eh? Ara està molt segur de lo que vol comprar i on vol comprar i la quantitat que pot que té disponible per poder fer front a aquesta despesa.
Com a eina per rebre assessorament, el Banc Sabadell ha obert el portal web Sé on siguis, on es pot calcular les despeses que suposaria el lloguer o la compra d'un habitatge, fins i tot per zones.
I ara us expliquem que el sabadellenc Eduard Gutés ha estat escollit president del Consell de Col·legis d'Agents Comercials de Catalunya. Gutés, que ja formava part de la Junta de l'Organisme, és president des de fa 9 anys del Col·legi Sabadellenc d'aquest sector professional. Assumeix aquesta responsabilitat amb la voluntat d'aconseguir que l'administració els tingui en compte, però també de visibilitzar la feina d'aquest sector professional. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. A Sabadell actualment hi ha 150 agents comercials col·legiats, una xifra que arriba fins als 6.000. L'arreu de Catalunya. La voluntat de Gutés és donar a conèixer la feina d'aquest organisme i el suport que ofereixen els professionals, però a banda el sabadellenc vol aprofundir en el paper de lobby que pot exercir el Consell de Col·legis d'Agents Comercials, tot plegat en una professió que assegura és una de les més demandades. Ho ha explicat el programa Al Matí.
En aquests moments, si mirem el Comercial Jobs, que és el portal que nosaltres tenim per donar feina als agents comercials i a les empreses que busquen agents comercials, en aquests moments és la professió més demandada a tot Espanya. Vol dir que, tot i que hi ha crisis, les empreses busquen professionals que entenguin i sàpiguen exercir la venda i l'exerceixin d'una forma pràctica, bona i coherent per arribar al bon fi de la professió i al bon fi que és el fet de la venda, no?
Els agents comercials són els intermediaris entre una persona que vol vendre una cosa i una altra que vol comprar-la. I des del Consell lluiten contra l'intrusisme laboral i s'asseguren que els professionals tinguin la formació necessària per poder fer la seva feina.
Notícies migdia.
Tanquem la plana econòmica quan són 3:15 i n'obrim una dedicada a la salut. El Taulí posa en marxa un servei específic per abordar de forma multidisciplinar els casos de càncer de cap i coll. La unitat funcional de cap i coll neix amb la voluntat de millorar els tractaments i la qualitat de vida dels pacients. Així mateix, també es pretén augmentar la seva supervivència, que ara és del 65%. En total es preveu que es tractin, Karen, un centenar de casos cada any.
La nova unitat permetrà als professionals de diferents disciplines treballar de forma conjunta per tractar cada un dels pacients. Els oncòlegs, radiòlegs i infermeres, que ja intervenien de forma habitual en aquests casos, s'hi sumen ara altres professionals com logopedes o nutricionistes. L'oncòloga Teresa Bonfill ha explicat al programa al matí la importància d'incorporar aquests sanitaris a l'equip.
Primer, les toxicitats dels tractaments poden no tenir res a veure. Un pacient ben nutrit segur que ens aguanta molt millor un tractament amb quimio i radioteràpia alhora que es fan sobre una mateixa àrea. El logopeda, no? Pues ens ajuda amb tot el que és la deglució, les recuperacions d'aquestes cirurgies tan complexes que destruïm, però que modifiquem l'anatomia fisiològica normal. El pacient ha de tornar a saber parlar, tornar a saber menjar, i llavors és importantíssim el suport d'aquests serveis.
A més, la unitat funcional de cap i coll també ofereix un suport psicològic i social als pacients, molts dels quals no tenen una xarxa familiar que els pugui acompanyar en el tractament.
Muchos de estos casos, no todos, ¿no?, tienen siempre problemas sociales, pues que viven solos, que son separados, que no tienen ese soporte como para poder hacer ese tratamiento, que es un tratamiento oncológico o bien quirúrgico, que alguien esté en casa para, más que nada, para observación, para realmente que le puedan llevar la comida,
una
por
cosa
ejemplo,
tan simple,
como tu día a día, y el entorno de su casa es súper importante. Si no tiene ese soporte, es muy difícil de poder llevar realmente a que ese tratamiento sea el 100% efectivo.
Els càncers i tumors de cap i coll tenen dues possibles causes. D'una banda, mals hàbits, com consum de tabac i alcohol, i de l'altra, efectes del virus del papiloma humà. La majoria d'afectats són homes.
Nou recorregut i una cursa pels més menuts. Aquestes són les dues novetats de la cursa solidària Corro contra el càncer, que té lloc aquest diumenge. La presentació d'aquesta cursa ha tingut lloc a Fira Sabadell, espai protagonista d'aquesta 8a edició. Allà hi tenim l'Helena Molist. Helena, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Així és, la principal novetat d'aquesta 8a edició de la cursa Corro contra el càncer és l'estrena d'un nou recorregut. Aquest diumenge la cursa començarà i acabarà a Fira Sabadell. Els participants recorreran un circuit que començarà, com dèiem, aquí la Fira i anirà primer fins la Rambla, seguidament es desplaçarà fins la plaça de la Creu Alta i després baixarà fins al cinema Imperial per acabar altre cop a Fira Sabadell. En total, doncs, poc més de 5 quilòmetres. Enguany també la cursa passarà per primer cop pel carrer de les Tres Creus i pel carrer de la República, també, com a novetat. Una altra de les novetats, ple de novetats enguany, és que s'ha organitzat una cursa per als nens, ja que, com ha dit Aleix Muñoz, director de la cursa, aquesta jornada d'aquest diumenge és una jornada festiva, de celebració, i per tant no hi podrien faltar els infants. Diumenge també es podrà gaudir aquí a la Fira, en el post-cursa, que en diem, de l'animació a càrrec del gran Germán i també d'inflables per als més menuts. Seguint amb aquesta intenció de que aquesta jornada sigui un dia festiu, des de l'organització animen a tots els corredors i també els sabadellencs que vinguin a veure la cursa a vestir-se de color turquesa per omplir els carrers de la ciutat de colors i alegria. Però no tots són novetats. Un dels clàssics que no ha canviat és que tots els corredors portaran el número 1, donant a entendre d'aquesta manera que el més important no és guanyar aquesta cursa, sinó participar i gaudir. Recordem, doncs, que des de fa 8 anys s'organitza aquesta cursa amb l'objectiu de recollir el màxim de beneficis de diners per l'Associació Espanyola contra el Càncer. Així doncs, tots esteu convidats a aquesta cursa diumenge a 11:15 del matí a Fira Sabadell.
Gràcies, Helena, per tots aquests detalls i l'última hora des de Fira Sabadell.
A vosaltres.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I en matèria de successos us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un nadó a Montcada i Reixac, un treballador del servei de recollida d'escombraries ha localitzat el cos sense vida del menor dins d'un contenidor de rebuig a primera hora del matí. L'empleat ha localitzat el cadàver quan estava carregant el recipient ubicat al carrer Ferrer i Guàrdia per buidar-lo al camió. La policia catalana ha rebut l'avís a 6:15 del matí, però l'aixecament del cadàver s'ha fet passats 9:15 del matí. Els Mossos mantenen a hores d'ara oberta la investigació i encara no hi ha cap persona detinguda en relació al cas. No és la primera vegada que es produeix un cas d'aquest tipus a Montcada. El maig de l'any passat, els empleats de l'Ecoparc van trobar el cadàver d'un nen de menys d'un any dins d'una màquina de classificació de residus. Notícies del dia. L'aeroport de Sabadell tanca el febrer amb un increment de les operacions del 33,5%.
L'aeròdrom ha registrat més de 3.800 operacions. Pel que fa a la xifra de passatgers, s'han comptabilitzat 327, un 19% més en relació al mateix mes de l'any passat. El còmput global dels dos primers mesos de 2018, l'aeroport suma més de 7.000 operacions, un 23,3% més que l'any anterior. El volum de passatgers als mesos de gener i febrer ha arribat als 589.
El Sabadell Francisco Aranda, viceprimer secretari de la Federació del PSC al Vallès Occidental Sud, serà el número 6 de la llista per Barcelona al Congrés.
Ahir dilluns el PSC va aprovar definitivament les llistes amb les que es presentaran a les eleccions generals del 28 d'abril. Meritxell Batet repetirà com a cap de llista del PSC a la província de Barcelona i el sabadellenc Francisco Aranda serà el seu número 6. El 2016 el PSC va aconseguir 5 diputats per Barcelona.
La policia municipal ha identificat un jove de 20 anys per un presumpte delicte de furt lleu a la Rambla.
Els fets han tingut lloc aquesta matinada. La policia ha rebut l'avís que les portes d'un establiment estaven obertes i que hi havia una persona robant a dins.
Temps ara per a la cultura. Maria Mercè Marçal i Federico García Lorca es troben en un encontre impossible a través dels seus versos amb l'espectacle Desneixa.
Este beso del mar que me...
i el pianista Andreu Gallén s'han trobat artísticament en un espectacle que barreja dues de les plomes més destacades de la lírica hispànica i catalana. Les dues veus es trobaran damunt l'escenari de la Cava Urpí aquest divendres a les 10 de la nit. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. El títol, Desneixa, prové d'un vers de Maria Mercè Marçal. En aquest espectacle es repassa com el poeta granadí i la poetessa de l'Urgell van viure l'amor, el desig o van explicar el seu compromís amb la llibertat. Per Helena Gadel, a cantant, fer aquest espectacle ha estat un repte i a l'hora d'escollir el repertori i els temes giren sobretot al voltant de l'amor homosexual que els dos van viure. Així ho explicava ella mateixa al magazín El Matí.
No en surten gaires de poemes polítics. La veritat és que no. Ens hem de cantar més per la part més sexual. I això ara m'estic adonant ara que ho dic. Perquè és veritat, eh? És fort, perquè mira que en tenen. Però no. Tot és Rincón Oscuro, Gacela de l'Amor Desesperado, o sigui, tot són aquesta manera de viure la sexualitat que tenien, bueno, sobretot el Lorca, no? D'aquesta manera amagada. Uh-huh. I aquesta impotència que tenien i que sentien.
El pianista Andreu Gallén ha musicat els versos en un procés de maduració molt lent i ha comptat amb alguns músics còmplices del duet. En Guillermo Prat, el contrabaix, i en Toni Pagès a la percussió han acompanyat Gadel durant anys i ara se sumen al clarinet i al saxo de l'Albert Abad i el violí de Víctor Pérez, companys de viatge de Gallén. Gadel confessa que a l'hora d'arranjar els textos van optar per una opció més crua, sense massa instruments i no fent sonar sempre el sextet sencer, tot comptant que moltes de les peces són la primera vegada que sonen en música.
Una cançó que no existeix, no? Que no has de buscar la teva versió d'una cosa que ja existeix, sinó una cosa que neix de nou i que també hi ha el compositor que et diu mira, això va així, però que també tu tens la llibertat de dir escolta, aquí podem fer això o l'altre. I és una composició que és seva, evidentment, però que és una feina molt en equip i a mi això sempre m'agrada molt.
El públic de la Cava podrà viure aquest divendres a partir de les 10 de la nit un espectacle únic que combinarà poesia i música en l'encontre impossible de García Lorca i Maria Mercè Marçal.
La meitat de la feina ja està feta. Som-hi, Judit. Maggie Stephens, centrada, l'americana, Judit Forca. Pilota per Paula Leiton i el gol de Paula Leiton. Golàs de Paula Leiton. S'ha acabat el partit. Ha guanyat l'Astral Pool amb una diferència de 3 gols. I ara només s'ha de rematar a casa.
A guanyar i arribar a la Final Four amb 100% de victòries i amb una dinàmica positiva i convençudes de la feina que estem fent.
Dimarts, tornada dels quarts de final de l'Eurolliga de waterpolo femení. A partir de 6:45 de la tarda i des de la piscina de 50 metres de Can Llong, Astral Pool, Club Natació Sabadell, Equipe Horizonte.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts per les dues, el judici de l'1 d'octubre s'ha reprès avui amb quatre declaracions del personal d'empreses que haurien assumit feines, sobretot publicitàries, vinculades al referèndum.
Entre ells s'hi troben Enric Vidal, coordinador d'acció política d'Esquerra Republicana a Badalona i dissenyador web i gràfic, i Enric Emeri, treballador de l'empresa Artiplan. La primera en declarar ha estat Rosa Maria Sanz, responsable de recursos humans d'Artiplan, que ha dit que la impremta no va emetre ni va facturar el barans d'entrega per la impressió de díptics i cartells relacionats amb el referèndum. També ha declarat José Oriol González, propietari de l'empresa Buzoneo Directo. Demà serà el torn d'uns dels testimonis més esperats, com és l'exmajor dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
El govern analitza la decisió de la Junta Electoral Central que obliga la retirada d'estelades i llaços grocs de la Generalitat.
La Junta considera que aquests símbols són partidistes i mitjançant un escrit que han donat a Quim Torra en un plaç de 48 hores per retirar-los, tot plegat seguint una demanda de Ciutadans. Com a contrapartida, el govern podria interposar un recurs contenciós administratiu a la sala tercera del Tribunal Suprem en un termini de 2 mesos.
Carles Puigdemont tornarà a Catalunya si surt escollit eurodiputat a les eleccions europees del 26 de maig.
L'expresident alega que tindria immunitat a tota la Unió Europea, Espanya inclosa. Així ho ha detallat en una entrevista avui a RAC1. Per altra banda, Puigdemont assegura que el reglament no exigeix que la recollida de l'acte sigui presencial i ha dit que l'última paraula la té Europa i no la Junta Electoral.
I Raül Romeva serà el candidat d'Esquerra Republicana al Senat el 28 d'abril.
Els republicans han decidit situar l'exconseller d'Exterior ara empresonat al capdavant de la candidatura de la Cambra Alta i ja és el segon polític pres que concorrerà en els comicis després d'Oriol Junqueras. Per altra banda, Montse Bassa, germana de l'exconsellera també presa, Dolors Bassa, serà cap de llista de les comarques de Girona també en el marc de les eleccions.
I el Tribunal Suprem ha reconegut avui el dret al jutge i exsenador d'Esquerra Santiago Vidal de reingressar a la carrera judicial.
El jutge podrà tornar a exercir, però no podrà recuperar directament la seva plaça a l'Audiència de Barcelona, sinó que haurà de presentar-se al primer concurs que s'anunciïn places de la seva categoria. La sentència del Suprem també reconeix els drets professionals de tot tipus, econòmics i administratius, i per tant, el Consell General del Poder Judicial haurà de pagar-li per l'any que no ha pogut exercir. Vidal, investigat al jutjat 13 de Barcelona, està citat com a testimoni aquest dijous al Suprem en el judici de l'1 d'octubre.
Tot el que es deixa al plat després d'un àpat hauria d'anar a les escombraries? La resposta, evidentment, és no. I per això ha nascut el projecte Pesa i Pensa.
La contraportada.
L'escola sabadellenca Joanot Elisenda és un dels 31 centres catalans que a través d'aquesta iniciativa han aconseguit reduir el nombre d'aliments que es llencen al seu menjador. Des de la posada en marxa del projecte impulsat per l'empresa de serveis de menjador escolar Campos Estela, fa 5 anys s'ha reduït un 70% al menjar que acaba a les escombraries.
Aquesta disminució del malbaratament alimentari ha quedat registrada en una app on els alumnes apunten els resultats del projecte durant tot el curs. Però com s'ha aconseguit que els infants deixin menys menjar al plat? Ho ha explicat aquesta emissora la responsable de comunicació de Campos Estela, Maite Molina.
El projecte reuneix una sèrie de passos. Els més importants és separar el que es podrien haver menjat, que queda al plat, per exemple, restes de iogurt o un trosset de plàtan, del que serien doncs, restes orgàniques com que no es poden menjar, com podria ser un os de pollastre. Llavors visualitzen de manera molt clara doncs, quin és el malbaratament diari.
El projecte Pesa i Pensa va començar fa 5 anys amb una escola que va actuar com a pilot. Mica en mica ha anat creixent gràcies a la seva nominació a uns premis europeus. S'espera que les escoles implicades s'incrementin amb la incorporació del projecte al Pla de l'Agència de Residus.
Doncs amb aquesta proposta que ens fa pensar en tot aquell menjar que llancem cada dia, posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció i producció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Ara, tota la informació esportiva, avui parlant de waterpolo i del bo. Les noies de l'Astralpool reben avui a Calllong a l'Horizonte de Catània. Que vagi bé, adéu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.